Valentín Villagrasa, muy buen día de nuevo.
Buen día. Os voy a contar un cuento.
A ver.
Érase una vez, una mañana de domingo, sábado o domingo, no recuerdo, en Televisión Española en San Cugat, era ya medio jefecillo y fui a hacer guardia. Y en eso que ve, correteando de arriba para abajo, ahí en la mesa de coordinación, veo una chica de pelo azul. Me sorprende. Y una veterana, muy veterana de la tele, Pilar Sierra, que es la primera persona que yo vi en Televisión Española el 1 de junio del 76, me dice: Valentín, tú que eres ahora jefecillo, me trataba así porque era novia de confianza, dice, quédatela. Pues yo pregunté, ¿quién coño es esta del pelo azul? Y encima era valenciana, tela. Digo, y dice, ¿por qué? Dice, es lo mejor que ha pasado por esta casa. Y lo mejor que ha pasado por esa casa se llama Samantha Villar. Buenos días, Samantha.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Menuda presentación, Valentín, madre mía. No sabía yo esta anécdota con Pilar Sierra.
Sí, señora. Y tú haciendo prácticas de ayudante de realización.
Madre mía, ¿eso qué año era? Tendría yo 21 años, 22.
Creo que era el 96.
Pues sí, más de 20 años.
Podem parlar català, no? O valencià?
I tant, i tant.
Abans que anessis a Ràdio Viladecans?
Tele Viladecans, Viladecans Televisió. Clar, jo vaig fer les pràctiques de Televisió Espanyola quan portava el cabell blau. Sí, i després d'allà vaig passar per la tele local, però ja de seguida em van fitxar. Bueno, em vas fitxar tu,
ja
de seguida.
I li vaig fer una Pepo. Et presento a Samantha Villar, Samantha sí. Villar, Pepo.
Hola, Samantha. Deixa'm presentar-la una mica als oients, també, no? Samantha ha treballat a la Televisió Espanyola, a Espanya Directo, al 21 Dies, Conexió amb Samantha, No MS con Samantha, La Vida con Samantha, a BTV, a Televisió Espanyola, a TV3, a La 4, on actualment encara hi està fent feina, i com ella citava, també als seus inicis en una antena local, en aquest cas Viladecans Televisió. Val a dir que darrerament, Samantha, hem vist que s'ha generat un poc de polèmica quan vas assegurar que després de ser mare havies perdut qualitat de vida.
Ai, sí.
Bé, en el teu últim llibre, La càrrega mental femenina, editat per Planeta, per cert, dones també una versió poc idíl·lica d'aquesta maternitat.
¿Estás estigmatizada por eso?
No. No, no sé, igual pot ser que hi hagi gent que em vulgui estigmatitzar, però jo no em sento estigmatitzada, al contrari. De fet, jo les declaracions que vaig fer en el seu moment, quan jo crec que els meus fills devien tenir 6 mesos i ja portava 6 mesos sense dormir, que m'he tirat 3 anys sense dormir, però bé, allà eren 6 mesos. Jo quan faig aquelles declaracions venia a explicar una cosa molt òbvia, que és que la maternitat és una de les millors coses que et pot passar a la vida, però que tindrà situacions límit també per les mares i pels pares, no? I que d'aquesta part més negativa se'n parla poc, sobretot en públic. Es pot parlar en petit comitè, entre mares, no? Amb sororitat sí. I tot això, però davant d'algú que no et coneix no t'atreveixes a parlar malament de la maternitat en si, que això no vol dir parlar malament dels nens, sinó del fet de la duresa de la criança, no t'atreveixes per la por a ser jutjat, no? I jo aquí, com que he nascut sense vergonya, pudor ni por, que no són virtuts que tingui jo, doncs vaig expressar el que em vaig trobar, no? I a més, com a periodista, trobava que era la meva obligació de dir, ostres, és que d'aquesta realitat s'està donant una informació massa sesgada, no? Està bé que quan entrem a la maternitat sapiguem que t'estàs ficant en un esforç, en un sacrifici diari, sense descans els primers anys, i segurament serà de les experiències més dures que hauràs viscut en la teva vida.
Bé, de fet, l'absència de son és un mètode de tortura.
Vull clar, dir. Per tant, òbviament estàs perdent qualitat de vida si no estàs dormint, això és de calaix, però és que a més, una vida amb fills difícilment serà una vida plàcida, és molt improbable que sigui plàcida, perquè al final criar, educar, és enfrontar-te els impulsos dels teus fills, no? I els has de limitar i t'hi has d'enfrontar i has de discutir i no et faran cas i ho has de provar. I al final és augmentar el teu nivell d'estrès, de conflicte, que és inevitable, no? Òbviament també tindràs molts moments d'amor, de joc, d'il·lusió i per tant compensa, clar que ho compensa. però no, no hem d'oblidar que hi haurà moltes situacions en què tu mateix diràs, ostres, això és de lo més dur que m'ha tocat viure mai.
Situacions extremes.
Clar, tant per lo bo com per lo dolent.
I afecta a la convivència?
De parella, segur. Aquest és, per mi és el tema més tabú encara. Diguéssim que jo quan vaig començar a parlar de la duresa, de la maternitat, i ho vaig fer públic, vaig trencar un gel, no? Vaig trencar el gel i ara me n'adono que, sobretot per xarxes socials, de la mateixa manera que se'n pot criticar molt, també hi ha molta resposta a favor del fet que puguem expressar públicament aquesta duresa, no? I el que detecto és que és molt habitual que quan apareixen els fills en la parella hi hagi una mena de crisi de parella, i de fet moltes parelles se separen el primer any perquè ha pujat molt el nivell d'estrès i s'ha de gestionar una situació molt nova, molt diferent, en què tothom ha de trobar una altra vegada el seu rol. I
un moment, Samantha, sí. Canvia l'amor?
Sí, clar que canvia. Però bueno, però canviar no vol dir ni millor ni pitjor. Jo crec que tots són fases, també.
Perdona, pots continuar dient.
Sí, no, però de tot això no se'n parla. I jo el que, quan ho comences a exterioritzar i a parlar amb gent, i te n'adones que són moltíssimes les parelles que passen per una crisi quan arriben els fills a casa, jo mateixa em pregunto per què no ho tractem públicament. El fet de no compartir-ho públicament, el que provoca és que molta gent es pensi que el problema és seu individual i que no està a l'alçada, o que tenen por a aquest judici de, home, és que si s'han separat tan aviat amb un fill és perquè no havien d'haver tingut els fills, no? I potser aquella parella funcionava perfectament abans de l'arribada dels fills. Sí. Però aquesta circumstància s'ha de saber gestionar, i jo crec que estaria molt bé que es comencés a parlar perquè tothom se n'adonés que no és una cosa exclusivament teva que passa, sinó que és un fet molt habitual i que s'ha de tenir les eines per poder-lo treballar i continuar.
Després t'has sabentes que hi ha parelles que tenen fills per salvar la parella, per salvar la relació.
Bueno, no se m'acut una pitjor manera de salvar una parella. O sigui, un fill, em sembla que seria impossible que salvés una parella. En sèrio, eh? Clar, al final, jo crec que molta gent té por d'expressar una crisi de parella quan arriben els fills per aquest tipus d'idea, no? Perquè molta gent dirà, és que el van tenir per salvar la parella. Bueno, jo crec, sincerament, que una parella no la pot salvar un fill.
Deixa'm parlar sobre el concepte que utilitzes per titular el teu llibre, eh? La càrrega mental femenina. Què és?
La càrrega mental femenina són totes aquelles tasques que d'organització, de planificació, de prendre la iniciativa i de supervisió de tota la llar i de tenir cura de nens, la criança, o tenir cura de gent gran, no? Totes aquestes tasques, sobretot d'organització i de planificació, recauen majoritàriament sobre dones. Un exemple, la llista de la compra, qui la té al cap més, la dona o la... No vull dir que no hi hagi homes que no ho facin, eh? I tant que hi ha homes que són corresponsables. Però la majoria de les vegades en parelles heterosexuals o fins i tot homosexuals, on es reprodueixen rols femenins i masculins, en aquests casos la majoria de les vegades són les dones les que ho tenen tot al cap. S'ha de fer la matrícula del nen abans del dia tal, vigila, has d'anar amb els papers a portar-los allà. Escolta, necessita la roba pel diumenge, pel nen, pel futbol, hem de posar la rentadora dijous perquè s'assequi el divendres, per si de cas plou, que tinguem encara dissabte, i a lo millor la parella sí que fica la rentadora o va a fer la matrícula, però tot ho fa esperant l'ordre de la dona.
Clar, o sigui, una executa i l'altra pensa, no, diguem-ne?
Una és la project manager, sí. I l'altra és el seu subordinat, d'alguna manera.
No, i tinguem en compte una cosa, al final...
És que esteu parlant dos persones, tu que tens els bessons. Quina edat tenen els bessons?
3 anys, acabats de fer.
I Pepo té un... Félix el Gato, que té 2 anys, i Maya, que té 5 anys. O sigui, periodista, ell... I ella la coneixes, va ser la que Pati, que era hija de Paco Gea, el jefe de personal nuestro, i que va fer és la dissenyadora gràfica de tot el que va fer amb mi a los lunis, o sigui, és la dona, mira, el mundo és un pañuelo.
Ja veus.
I per això és una discussió entre dos similars.
Doncs la càrrega mental és aquesta càrrega que portem sempre a les dones, que fins ara no li havíem posat un nom, no? Era aquella cosa que ella organitza tot a la casa, sí. I ell s'espera a que ella digui, però escolta, el rentaplats està per treure. Un cas molt, molt gràfic. Em pots treure un got del rentaplats que està ja net, sí. I treus el got, no? I tu vas allà i dius, el teu home t'ha tret el got i tu vas allà i dius, ostres, és que estava tot per treure, per què no has tret la resta?
Ah, m'has dit només que només et tragués un got.
És que no m'has demanat. I tu dius, però és que t'ho he de demanar? No pot sortir de tu, això? Aquest demanar-ho, en general, els homes estan esperant que els donem l'ordre per actuar. I necessitem, ara que les dones estem treballant igual que els homes, etc., necessitem que ells prenguin aquesta iniciativa per anar una mica més descarregades, tenir menys estrès, menys ansietat, menys depressions, menys somatitzacions, etc. No? Però són dinàmiques que estan tan establertes de fa tant, bueno, històricament, sí, sí, que semblen lleis universals de la natura, no? Sembla que... I fins i tot les dones tenim com una mena de predisposició, moltíssimes dones, a dir, és que ells no en saben, és que ell no, ni se li acut, com si fossin nens, no?, les nostres parelles. Com, bueno, pues es que son ingenieros en telecomunicaciones, son arquitectos, son catedráticos... Oiga usted, ¿seguro que no se le ocurre sacarle la lavavajillas? No és possible.
No, no, després també hi ha algunes persones, no dic només homes, però sobretot naltros, tots se dedica, ah, no fem això o allò perquè no sabem posar una rentadora. Diu, home, després és informàtic aquest home, saps?
Clar, el tema és, l'ha hagut de posar mai? Perquè aquesta és la qüestió, no?
Aquí la culpa la mare.
La mare i la parella. O sigui, que s'ha establert una dinàmica des de sempre en la qual, no, és que jo això no ho sé fer. O per no discutir, va, per no discutir ja ho faig jo. Per no estar perdent el temps de que li he d'ensenyar, ja ho faig jo, no? I al final et vas carregant de coses i arribem a un punt, moltes dones, que dius, no soc feliç i no sé per què. Ho tinc tot, no? Yeah. Tinc la parella, tinc els fills, tinc la feina, estem tots bé, però jo vaig agobiada i no sé què em passa. El que et passa és que no tens temps per tu. No tens a tu com a dona, perquè no tens el teu espai, perquè no tens el teu descans, perquè no pots dedicar hores. El que fem nosaltres al final, com que tens tanta feina a sobre, és treure't hores de descans, de lleure, d'autocuidados, no?
I a sobre, i a sobre fas 21 dies.
Exacte, bueno, això ja és descabellat, això ja. són exemples extrems, ja.
Una pregunta, no. I després d'aquests dos llibres, ninguna feminista t'ha dit res?
Suposo que sí, perquè ara ho diuen tot per Facebook, no? Però
és per exemple, la Cristina Fallarás no t'ha trencat la cara encara, no?
No, la Cristina Fallarás, de fet, jo he coincidit amb ella algunes vegades, amb mi sempre ha estat molt respectuosa, tenim punts de vista molt diferents en determinades coses, en la prostitució, per exemple. Amb això de la càrrega mental, jo crec que totes les feministes en general estan d'acord, no hi ha gaire controvèrsia. Amb el tema de la maternitat...
Ah, sí, aquí.
Aquí sí que hi ha, però hi ha molts feminismes. Aquesta és una cosa que jo crec que ens hem d'anar acostumant. No hi ha un feminisme hegemònic. No hi ha el concepte les dones com a tal. Hi ha molts grupuscles diferents. Tenim interessos diferents entre dones. Tenim una casuística comuna d'una falta d'igualtat, d'oportunitats, però després nosaltres també tenim diferències d'opinions, lògic i normal, no? Aleshores, podem tenir punts de vista diferents i sí que hi ha hagut moltes dones que a mi estan molt enfadades amb les declaracions que jo faig. Però també, com us explico, hi ha moltes altres dones que m'agraeixen haver tingut aquesta valentia de començar a parlar d'això en públic, no?
T'has preparat perquè el dia 23 d'abril que hauràs de signar llibres, clar, com Déu mana.
Sí.
Algú et digui qualsevol cosa i un exabrupto?
Pues no ho sé. La veritat és que en general la gent no té tantes ganes de venir-te a incomodar o a violentar, no? És més fàcil fer-ho per Twitter i com que ja ho tenen allà, jo crec que ja es desfoguen. I no necessiten, al contrari, no? Jo el que em trobo sempre al carrer és gent molt educada, que se t'acosten amb molt de carinyo. I sí, potser et poden expressar, home, jo no ho veig així, però molt poques vegades. En general, cara a cara... A la gent no li ve de gust tenir aquest enfrontament.
Avui estem xerrant aquí a Ràdio Villa amb la Samantha Villar, periodista, sobre el seu llibre editat per Planeta, La càrrega mental femenina. Perquè, Samantha, si en una empresa la persona que gestiona, dirigeix i pensa és la més valorada, quan això es trasllada a la família resulta que no passa el mateix.
Clar, depèn. O sigui, sí que és valorada socialment, no? Quan tu fas la feina de portar tota la teva casa endavant, de ser la primera que dedica més hores en la criança dels teus fills, etcètera, se't considera una gran dona, no? És una gran mare, és una marassa, és una dona de la seva casa, no? Socialment està molt valorat. Curiosament, aquestes feines tradicionalment femenines, si les fas a fora de la llar i comences a cobrar diners per elles, tipus comences a cuidar els nens d'una altra família, o ets, estàs en un geriàtric tenint cura de la gent gran, o neteges cases, etc. Fixa't que quan comences a cobrar diners estan molt desprestigiades,
sí,
aquestes feines socialment. Això no és més que un mecanisme de control cap a la dona, que el que et fa és estigmatitzar-te si cobres i valorar-t'ho i donar-te la palmadeta a l'esquena si ho fas gratis. I nosaltres hem sigut tan tontes que ho hem comprat tota la vida, no? Ara això, com que em posen el cartell de Superwoman i de bona mare i de dedicada als meus i a la llar, doncs jo trago, no cobro un duro per fer això, em matxaco, vaig amb l'ansietat pels núvols i amb antidepressius, però escolta, Superwoman i pa'lante, no? Miri, jo, francament, el Superwoman te'l dono a tu, el cartell, ja m'agradaria que fossis tu el Superman, no? I jo prefereixo descansar. Comencem a parlar de corresponsabilitat, que hi siguis tu tantes hores amb els nens com jo, que quan hi ets no em matxaquis a WhatsApps de totes les coses que no saps fer amb els teus fills, que comencis a espavilar sol i a aprendre, no? I així jo me'n puc anar a també, com fas tu, a les birres, amb les amigues, al gimnàs, a fer-me la manicura, a lo que em roti, no? Vull dir, i Superwoman zero, i mala mare, i el que tu vulguis, però que pugui descansar, no? Ja m'està bé, també.
Bé, doncs avui, aprofundint un poc amb aquests conceptes tan nostres, de família, tan íntims i tan de cada dia, de com ens organitzem i de com podem revisar tots aquests rols que generació rere generació hem vist a les nostres famílies.
Sí.
Pues sí.
Samantha sigue siendo aquella chica de pelo azul,
de pelo azul.
Que se comía el mundo.
Sigo siendo una punky. Yo eso no le he cambiado nunca.
Espera, abans que te'n vagis, Samantha, una qüestió sobre el tema que has apuntat sobre el feminisme en general. Com veus tu, per exemple, la regulació de la prostitució?
Doncs mira, jo sóc molt respectuosa amb la prostitució que exerceixen determinades dones de manera lliure. Són dones empoderades, amb alternatives, i que decideixen exercir la prostitució. Jo davant d'aquestes dones, no, jo no puc ser abolicionista. Amb quin argument els dic que elles no es poden prostituir si volen? No ho entenc, no? Sí que per descomptat estem en contra de la trata, totes, prostitutes i jo i les que estem a favor de la regulació, no? Però no puc ser abolicionista. Ara, jo el que vull és un sistema garantista. Jo vull que no hi hagi dones que s'hagin de prostituir a contracor. Això no vull. No vull que cap dona faci cap feina que no vulgui fer. I menys una feina sexual que és tan implicant en aquesta societat avui dia, no? Per tant, jo necessito una regulació que al final... Una regulació, però no només una regulació. Necessito que es cobreixin les necessitats bàsiques de moltes dones perquè no es vegin abocades a prostituir-se si no ho volen. Ara bé, un cop tens aquestes necessitats cobertes, si qualsevol dona decideix exercir lliurement la seva llibertat sexual i cobrar a canvi, qui sóc jo per dir-li que no?
I sobre el llenguatge inclusiu, tu també com a periodista, no? Com et mous amb això?
Pues a mi sí que em sembla bé, eh? A mi el llenguatge inclusiu sí que m'ha fet, a mi personalment, m'ha fet canviar la perspectiva. Jo em vaig adonar el dia que vaig anar a mirar escoles pels meus fills i hi havia la classe dels inventors i les inventores. I a mi mateixa, pum, em va venir la visualitzes el concepte dona inventora. I em vaig adonar que fins aquell moment jo mai havia visualitzat la inventora. Sempre visualitzava l'inventor. Per tant, sí que està bé començar a destacar el femení a banda del neutre masculí, no? Està bé, perquè en l'imaginari creem noves imatges. I això és fonamental, que les nenes puguin somiar en ser inventores, en ser neurocirurgianes, en ser enginyeres en telecomunicacions, en ser totes aquelles feines tradicionalment que hem imaginat com a homes, no? En ser directores generals. Hem d'aprendre a somiar amb noves imatges i el llenguatge inclusiu et permet generar noves imatges.
Ay, qué recuerdos aquellos, Samantha.
Valentín no creo que esté de acuerdo con esto, pero
sí,
bueno.
Sí, absolutamente, absolutamente.
¿Ah, sí? Bueno.
Y absolutamente con lo que has dit, absolutament del tema dels rols de la parella.
No, és que saps què passa, Samantha, que ell ja va, diguem-ne, en la categoria d'avi, ja no entra en això. Llavors, ja que està d'acord, ara m'hagués agradat veure'l fa 30 anys.
Ell s'ha escapat.
Posant rentadores, sempre. És posar sí. rentadores. Sí, cap
no,
problema.
Tindràs posar-les.
I, i estendre la roba. L'únic que no faig és, allò, manteniment, no ho faig mai, però no tinc ni idea. Però el més intento fer-ho tot. Samantha.
Però veus, no té ni idea perquè no ho ha necessitat mai, perquè sempre hi ha hagut una dona que ho ha fet.
Exacte. Bienvenida, becària mía.
Gracias, Valentín. Un placer, como siempre, hablar contigo.
Venga, un abrazo muy grande y gracias
otro
por atendernos.
Cariño.
Gracias, Samantha Villar.
Gracias a vosaltres. Que vagi bé.